Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6, us donem la benvinguda, com cada dia a aquesta hora, amics i amigues. Que el dolor de les víctimes de les guerres arribi fins al cor dels líders mundials. Aquest és el principal desig expressat aquest dimecres pel Papa al final de l'audiència general al Vaticà. Francesc ha condemnat especialment la crueltat, ha dit, que descriuen aquests dies les cròniques que arriben des dels fronts bèl·lics, alhora que ha demanat la mansuetud de la pau. I és que l'any passat van ser 33.000 els morts en una trentena llarga d'escenaris de guerra arreu del món, la xifra més alta en 13 anys. No és estrany, doncs, que el Sant Pare intensifiqui la seva crida a la pau del rostre humà, que és el pol oposat a la fredor de les dades sobre conflictes armats. Aquest és el tema de portada, però abans del sumari amb altres notícies d'aquest dimecres 31 de gener, memòria de Sant Joan Bosco, fundador dels Salesians. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem avui?
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, està convençut que la llei d'amnistia serà aprovada i que Catalunya celebrarà un nou referèndum. En una conferència al Parlament Europeu sobre l'autodeterminació, Aragonès ha defensat l'acord de claredat, però també ha reclamat unes regles compartides per garantir la incorporació de noves nacions a la Unió Europea com a estats. Més temes. Esquerra Republicana sosté que el desplaçament temporal a Suïssa del diputat i secretari quart de la Mesa del Parlament, Robert Wagensberg, pels moviments de la justícia espanyola, demostra la necessitat imperiosa d'una llei d'amnistia. Així ho ha defensat aquest dimecres la portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, que també ha fet referència a l'exili de l'expresident Carles Puigdemont i de la secretària general del seu partit, Marta Rovira. És per això que la dirigent republicana ha lamentat l'oportunitat desaprofitada per Junts en tombar la proposició de llei al Congrés dels Diputats. I l'Euríbor ha registrat la tercera baixada consecutiva i ha tancat el gener en el 3,609%, el nivell més baix de l'últim any. Segons l'Associació d'Usuaris Financers, aquest descens suposarà un primer respir per les hipoteques que es revisin cada semestre. En concret, l'entitat calcula que la baixada serà de 31 euros per cada 100.000. Asofin també ha pronosticat que l'indicador més utilitzat per calcular els préstecs continuarà baixant i al febrer se situarà en el 3,5%, de manera que permetrà que l'alleugeriment afecti a totes les quotes.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el Papa fa una crida a ajudar els malalts terminals i perquè aquests rebin sempre l'acompanyament necessari, tant des de la visió mèdica com des de la humana. Francesc ho expressa en el videomissatge amb la intenció per al mes de febrer, que estem a punt de començar. El Bus, un curtmetratge nominat pels Premis Goya 2024 i per als Gaudí en la seva categoria, es va presentar aquest dimarts a la Model de Barcelona. Una de les seves protagonistes, Yolanda Vilés, ha explicat a Ràdio Estel que el seu pas per la presó va ser molt dur i alhora reparador. Després del bloc informatiu entrevistarem avui el salesià Miquel Àngel Calàbia, rector de la parròquia de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llobregat, per parlar precisament de la festa de Sant Joan Bosco entre la família salesiana. I com cada dimecres tindrem una mica abans de 6:45 la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la pasta. Avui serà amb nosaltres Vicky Moreno Campón, responsable del sindicat USTEC per a la dona i els moviments socials, per compartir la seva experiència en països en conflicte, sobretot aquells on hi ha experiència de dones de negre. Ella mateixa ens ho explicarà. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions avui de l'Àngel Martínez a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i també, en aquesta ocasió, de la Maria Guarch i l'Àngela Rodríguez a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. L'actualitat social i religiosa, cada dia a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Com us dèiem, el Papa ha expressat aquest dimecres el seu desig que el dolor de les víctimes de la guerra arribi fins al cor dels líders mundials. Al final de l'audiència general, a l'Aula Pau VI del Vaticà, Francesc s'ha referit a la jornada per les víctimes civils de guerra que se celebra a Itàlia cada 1 de febrer. El record de la pregària pels qui van morir en els dos conflictes mundials sumem també els nombrosos civils, massa, víctimes indefenses de les guerres que malauradament encara omplen de sang el nostre planeta, com passa al Pròxim Orient i a Ucraïna.
Com acaba en Medio Oriente i en Ucraïna.
Que el seu crit de dolor pugui tocar el cor dels responsables de les nacions per suscitar projectes de pau. Quan es llegeixen històries d'aquests dies en una guerra, hi ha moltíssima crueltat, moltíssima. Demanem al Senyor la pau, que és sempre mansa, no és cruel.
Que sempre milte, no és cruel.
La Jornada Nacional per les Víctimes Civils de Guerra, establerta per llei des del 2017 a Itàlia, té com a objectiu preservar la memòria dels conflictes passats i cridar l'atenció sobre el drama que viuen els civils de tot el món implicats en guerres i conflictes armats. Concretament, l'any 2023 van ser 33.000 els morts en una trentena llarga d'escenaris de guerra arreu del món. És la xifra més alta en 13 anys. Mentrestant, arriben les darreres hores, notícies dramàtiques dels dos territoris en guerra. Més d'una desena de civils morts durant un bombardeig contra una casa a Deir al-Bala, al centre de la Franja de Gaza, com també atacs de drons, cases destruïdes, civils ferits i morts a Kharkiv, Bakhmut i altres territoris ucraïnesos. En la reflexió de l'Audiència General d'aquest mateix matí de dimecres, el Sant Pare ha presentat la ira com un vici que destrueix les relacions humanes.
És un vici visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos.
El bisbe de Roma ha proposat com a antídot l'art del perdó, en la mesura que això sigui humanament possible.
La escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaca. La segunda, llevar a la oración el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera.
El pontífex ha fet una crida general també a eliminar la ira de les nostres vides.
Pidamos al Señor ser consciente de nuestra debilidad frente a la ira, de modo que cuando surja podemos encauzarla positivamente, para que esta no nos domine, sino que la transformemos en un santo celo por el bien.
En definitiva, el Sant Pare ha conclòs que les passions no són sempre dolentes, motiu pel qual ha assegurat que correspon a cadascú, amb l'ajuda de l'Esperit Sant, trobar-hi l'equilibri just.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de qüestió, però seguim parlant del Papa. Curar, si és possible, cuidar sempre. Amb aquestes paraules, per primera vegada expressades per Sant Joan Pau II, el Papa Francesc fa una crida a ajudar els malalts terminals i perquè aquests rebin sempre l'acompanyament necessari, tant des del punt de vista mèdic com des de l'humà. Ho expressa així en el videomissatge amb la intenció per al mes de febrer, dedicat a la celebració de la Jornada Mundial del Malalt, convocada des del 1992, precisament per Joan Pau II, coincidint amb la memòria litúrgica de la Mare de Déu de Lourdes cada 11 de febrer.
Hay dos palabras que
Cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden. Incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. La familia no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano.
El vídeo inclou imatges amb escenes que tenen els malalts terminals com a protagonistes, com una nena que s'ha quedat sense cabell a causa de la quimioteràpia i rep una abraçada dels seus pares, o un metge que explica a una família el difícil camí que haurà de recórrer a partir del moment en què hi ha la conversa un ésser molt estimat. Aquestes imatges mostren la importància, en definitiva, de l'acompanyament. El Bus, un curtmetratge nominat als Premis Goya i també als Gaudí en la seva categoria, es va presentar aquest dimarts a la Model de Barcelona de la mà de la Fundació Obra Mercedària. Està dirigit per Sandra Reina i produït per Inicia Films. Narra la vivència d'un permís de cap de setmana amb diversos reclusos i recluses des que un autobús els recull al matí fins que els torna diumenge a la nit al centre penitenciari. Una de les protagonistes, Yolanda Avilés, ha explicat a Ràdio Estel que el seu pas per la presó va ser molt dur i alhora reparador.
Bueno, pues la meva experiència entre Reges va ser, bueno, una experiència bastant difícil, va ser tota una prova de vida, no? Que avui dia, pues, me va servir per poder donar-me compte, no?, dels canvis que tenia que fer, de fer un pensament real de què volem fer a la nostra vida, no?, cadascú. I mira, vaig tenir molta força de, com se dice, coger el toro por los cuernos i afrontar la meva vida, els meus problemes, amb moltes dificultats i molts obstacles de la vida, ho vaig aconseguir. I avui dia, pues mira, soc una persona normal i corrent, podríem dir.
Yolanda Avilés ha assegurat també que aquesta producció, El Bus, vol ser una porta oberta a l'esperança de cara a una reintegració social.
En aquest curtmetratge, la intenció era una miqueta de treure a l'estigma que hi ha amb els presos, no? L'estigma que té la societat con respecte a la gent que hem estat a la presó o hem tingut problemes, no? Que la societat, pues, ja ens posa una etiqueta, i és una miqueta visibilitzar que són persones que quan sortim tenim una esperança de tornar a recuperar la nostra vida, i la realitat és una altra, no? Que quan sortim, pues, la vida no és tan fàcil, tenim molt rebuig de la societat.
Els protagonistes de la pel·lícula no són actors, sinó persones que ja han tingut la vivència de passar per la presó, molts d'ells usuaris de llars d'acollida que gestiona la Fundació Obra Mercedària. El Bus es basa en vivències reals de la seva directora, Sandra Reina, quan va pujar a un autobús sense saber ni a on anava ni qui hi viatjava.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
A altres notícies, el Papa ha tingut aquest dimecres una breu trobada amb el director de cinema nord-americà Martin Scorsese, que prepara una pel·lícula sobre la vida de Jesús, segons ha informat el Vaticà. Antonio Spadaro, sotssecretari del Dicasteri per a la Cultura i l'Educació, ha explicat que el diàleg entre Scorsese i el pontífex continua, ja que són dos homes de geni i experiència per als quals la figura de Jesucrist té un encant i un valor extraordinaris. S'inspirarà en la novel·la de l'autor japonès Shusaku Endo. El director de la controvertida pel·lícula L'última temptació de Crist, del 1988, ha explicat que ara volia fer aquesta altra pel·lícula després d'haver-se trobat amb el Papa el maig passat, juntament amb un altre grup d'artistes. La nova producció començarà a gravar-se aquest mateix any. L'Auditori de l'Antiga Audiència de Tarragona, ple a vessar, ha acollit aquest dimarts l'acte de lliurament del títol de fill predilecte de la ciutat per a Xavier Fort Subirats, capellà de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'acte ha plegat personalitats de la vida pública tarragonina, entre elles l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, i membres del consistori municipal, així com l'arcabisbe Joan Planelles, una extensa representació de les entitats del Seguici Festiu de Tarragona i companys del mateix Hospital Joan 23. La consellera de Cultura de l'Ajuntament, la regidora Sandra Ramos, ha estat l'encarregada de pronunciar la glossa de Fort. L'ha definit com una persona estimada per tothom, l'àngel de la guarda de l'hospital que sempre està al costat dels qui pateixen i de les seves famílies fins al punt de buidar-se d'amor cap a ells, fent estada menys dolorosa i donant consol al qui ho ha necessitat. El sacerdot, ara fill predilecte de Tarragona, Xavier Fort Subirats, va néixer l'any 1937 i va tenir com a primer destí al col·legi de Montblanc, però aviat es va traslladar a les Filipines i al Brasil, on va exercir 3 anys de capellà per als immigrants espanyols, com també a Bèlgica, on va fer de professor de castellà. De retorn a Tarragona, va ser capellà del col·legi Sant Pau Apòstol i, a partir del 1983, rector de la parròquia de Sant Pere Apòstol del Serrallo, a Tarragona mateix, on va recuperar la processó marítima de la Mare de Déu del Carme, va reformar la sala parroquial i va fundar la colla castellera dels Xiquets del Serrallo. Continua la investigació per conèixer tots els tèrbols detalls que s'amaguen després de l'aparició del cos del sacerdot Alfonso López Benito, canonge de València, canonge emèrit de la catedral, un home de 80 anys que va ser trobat mort ara fa uns dies després d'haver estat asfixiat. Una de les últimes novetats és el cas és que l'arcabisbat de València ha decidit retirar-se com a acusació particular, ja que considera que està ben representat pel Ministeri Fiscal i perquè és una cosa que correspon a la família, segons han assenyalat des de la Cúria a l'agència EFE. Per aquesta mort provocada d'un prevere, que era més canonge emèrit de la catedral, la policia va detenir un jove llatí. La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicat que el detingut tenia en poder seu el mòbil de la víctima i va detallar que només quan es tinguin els resultats de l'autòpsia es podrà determinar què se li imputa.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
La festa de Sant Joan Bosco, fundador dels Salesians, es viu cada 31 de gener, data marcada en el calendari no només de la congregació, sinó de tota la família salesiana. Joan Bosco va néixer el 1815 a la diòcesi de Torí i va morir el 1888. A Espanya, els salesians i les salesianes tenen 135 escoles amb 100.000 alumnes en total i 7.300 professors. Entre els objectius de les escoles salesianes també hi ha potenciar la marca de la formació professional salesiana. Més de 16.000 joves, a més, es formen per aprendre un ofici en algun dels 64 centres d'FP gràcies al treball de més de 1.300 docents. Els 157 centres juvenils dels salesians i salesianes també celebren la festa, així com totes les obres del carisma salesià. Pel que fa a la congregació, a l'estat espanyol hi ha 768 salesians distribuïts entre 122 comunitats religioses, mentre que les salesianes, les filles de Maria Auxiliadora, en són 521 i compten amb 50 cases. Com cada any, el rector major dels salesians, el cardenal Ángel Fernández Artime, proposa un tema sobre el qual es pugui aprofundir en aquest temps i amb motiu de la festa. Per aquest 2024, el lema és el somni que fa somiar un cor que transforma els llops en anyells. Ens acompanya per parlar una mica de la festa dels salesians d'aquest 31 de gener de Sant Joan Bosco el salesià Miquel Àngel Calàbia, ja amb molts anys de vida religiosa i pastoral, actualment rector de la parròquia de Maria Auxiliadora de Sant Boi de Llobregat. Pare Miquel Àngel Calàbia, bona tarda i bona festa.
Bona tarda i gràcies per la vostra invitació.
Encantadíssims. A grans trets, com viu la família salesiana i la congregació aquesta festa de Sant Joan Bosco?
Doncs molt bé, perquè avui celebrem la festa de Don Bosco, com has dit, però que és una festa que s'està celebrant durant aquests dies en els 133 països on hi ha presències salesianes en tot el món. Presències que són parròquies, escoles, com has dit, centres juvenils i plataformes socials. Però la festa d'aquest any té un significat especial, que ja l'has anomenat, perquè aquest any celebrem els 200 anys d'un somni que va tenir Don Bosco quan tenia 9 anys, que el recordarà tota la vida. Aduc en els darrers anys, quan Don Bosco ja patia de moltes limitacions físiques. Un somni que ja és molt conegut, però molt breument...
Sí, ens el pot recordar, endavant.
Sí. Pues Juanito Bosco tenia 9 anys, va somiar que estava en un prat al costat de la seva casa, a Llinivequi, i va veure molts nens i joves, que alguns jugaven, altres reien i altres blasfemaven, deien palabrotes. I aleshores el Juanito Bosco pues va començar donant punts als nanos aquells que blasfemaven intentant callar-los. No? I aleshores va aparèixer un personatge que representava Jesús i li va dir una frase que ha marcat tot el carisma salesià. No en cops de puny, sinó en mansedumbre. I caritat, i estimació, i amor, et guanyaràs molta gent, molts amics teus. I aleshores, Joan Bosco va preguntar, i qui sou vos? Que me mandeu una cosa d'aquesta. I diu, pues jo sóc aquell que la teva mare t'ha acostumat a saludar 3 vegades al dia. I va aparèixer una senyora, tota vestida també de forma radiant, que era la Mare de Déu. I aleshores, aquesta dona la va agafar de les mans i li va dir, mira, tota aquesta gent que s'havia convertit en anyells, estaven al seu costat. I això va marcar profundament la personalitat de Don Bosco. Va marcar la seva vida cristiana, la seva vida com a educador, sacerdot, fundador de la congregació salesiana. I és veritat que hi ha moltes anècdotes, tothom les sap, de tants llibres que s'han escrit de Don Bosco. Però totes aquestes anècdotes caminen entorn a quatre línies força, i que són realment una explicació de qui era Don Bosco i de què, en què consisteix el seu carisma donat a la congregació salesiana. Molt breument. Certament que una línia força és la gran personalitat humana que tenia Don Bosco. Una personalitat amb moltes qualitats, fruit, pues bueno, del seu caràcter, del seu ADN, però també de la formació en contacte amb la realitat social i amb la realitat dels joves. I també de la gran capacitat de fer activitats i assumir els rics en un context socioreligiós i cultural complicat de la Itàlia del segle XIX, no? Però Don Bosco no va ser important per la seva personalitat humana, sinó que Don Bosco va posar aquesta rica personalitat com a lloc de la presència de Déu, del seu amor i de la salvació, i la presència, la transformació mitjançant el seu esperit. D'un Déu que l'estimava, de Jesús com a bon pastor i de Maria Auxiliadora com a mare i mestra de la seva fe. I això va fer de Don Bosco un home d'una profunda espiritualitat. Per tant, Don Bosco ja tenia una personalitat, però espiritual.
Doncs...
Hi ha una tercera línia...
Breument, per acabar, sí?
Sí, sí, acabo ja. Hi ha una tercera línia, i és que aquesta personalitat espiritual la va oferir en la missió als joves. Als joves pobres materialment, abandonats afectivament i en perill en la ciutat de Turí. I tot això fa que Don Bosco va tenir una capacitat gran de convocatòria, va tenir un carisma pels joves del seu temps i també pels nostres joves d'avui i per tanta gent estesa per tot. Per tant,
doncs...
crec que és un motiu per celebrar la seva festa i per recordar-nos en la pastoral salesiana.
I tant, recordar-nos aquesta pastoral tan alegre, i aquest és un dels grans fruits de Sant Joan Bosco, aquesta alegria dels joves i alegria salesiana també dels no tan joves. Una abraçada per a Miquel Àngel Calàbia, bona festa de Sant Joan Bosco, el que queda, i aquests dies també amb diferents activitats a la parròquia de Sant Joan Bosco del barri de Navas de Barcelona, a Sant Boi mateix, en altres llocs de Catalunya. Una abraçada novament.
Molt, molt forta, tu també. Gràcies.
Adéu-siau. De seguida ja el llevat dins la pasta.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Llevat dins la pasta. En aquesta cinquena temporada dins del programa Sense Distància ens podreu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o bé els dijous a la repetició una mica abans de 6:45 del matí. Per als qui ja ens seguiu i per als qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la pastoral obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i que ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Podeu trobar els programes a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, al podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Maria Guarch, bona tarda, ben tornada.
Bona tarda.
Bé, avui parlem de dones i també d'un projecte, vaja, d'una experiència, millor dit, Dones de Negre. Què ens expliques per presentar la protagonista d'avui?
Ahir va ser el 76è aniversari de l'assassinat de Mahatma Gandhi el 1948. El mateix any que Israel va declarar la independència i que Palestina va patir la Nakba, el desastre. També va ser el dia escolar de la no violència i la pau. Precisament en aquest context de demanda de pau, demà dijous 1 de febrer, s'inicia una vaga de fam per Palestina per part de tres veteranes activistes per la pau a l'edifici de Migra Studium. Una de les vaguistes forma part de l'equip de producció de la secció. Avui al nostre espai obrim les portes a Vicky Moreno Campón, mestra jubilada que durant uns anys va ser la responsable del sindicat USTEC, de la Secretaria de la Dona i a la Secretaria de Moviments Socials. Treballa per la no violència i la pau. Com a feminista
militarista.
Exactament, perdó.
Tranquil·la.
Ha fet estades a països en conflicte, sobretot aquells on hi ha experiència de dones de negre. Vicky ens explicarà aquestes experiències de sororitat i allò que avui representa el seu col·lectiu Dones per Dones, que compta amb més de 30 anys de vida militant en l'antimilitarisme, en el feminisme i en l'acompanyament de dones bosnianes, txetxenes, colombianes, palestines i un llarg etcètera. Dones per Dones ha rebut diversos premis i reconeixements. També podem compartir amb ella i les seves companyes de Feministes contra les Guerres uns dijous molt especials, les Vigílies per la Pau i la No Violència, a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
La saludem ja, Vicky Moreno Campón. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda i moltíssimes gràcies.
Gràcies, gràcies a vostè. Bé, com i per què va sorgir Dones per Dones?
Doncs Dones per Dones va sorgir justament en el moment que s'iniciava la Guerra dels Balcans i quan van tenir notícia de les milers i milers de dones que havien estat violades. En aquell moment va ser un trasbalsament tremendo per totes les dones i destacar la dona, el moviment feminista, i el nostre grup va sorgir en aquell moment, tot i que algunes venien ja, procedien d'altres associacions, d'altres grups, del moviment de solidaritat, de moviments per la pau, etc. I en aquell moment vam pensar que s'havia de fer alguna cosa, sobretot doncs, sortir al carrer per denunciar que les violacions eren, es consideressin un crim de guerra. No va ser fins bastant més tard, que ja havia acabat la Guerra dels Balcans, que en la resolució de l'ONU del 1325 es va reconèixer, efectivament, que les violacions eren, bueno, van ser considerades un crim de guerra. I després el que vam intentar és intentar conèixer les dones tant de Bòsnia com de Croàcia com de Sèrbia, que eren els tres, diguéssim, zones en conflicte, convidar-les a que vinguessin i expliquessin les seves accions, què és el que estaven fent, com podien donar suport, i va ser aquí l'inici. I després la nostra línia de treball, diguéssim, després de moltes reflexions i de debats, doncs vam seguir això, buscant referents i buscant quines accions podien fer per treballar i la denúncia dels conflictes armats sobre els cossos de les dones, que són sobre els seus cossos, els nostres cossos, els que reben la major part de violència, no? Nosaltres diem les guerres, a més del terrible que significa per la població civil, per les dones és un plus afegit a aquesta violència. Llavors, a partir d'aquí, hem buscat relacions amb altres llocs on hi ha un conflicte armat o guerres per donar suport a les dones i establir relacions i estrenyar-les a tot el que puguem, no? Bàsicament.
Uh-huh. I quins són els vostres objectius actualment?
Bueno, el primer de tot seria, ja, per molt que es consideri una utopia, desmilitaritzar la societat, no? Desmilitaritzar que s'acabin les guerres, perquè és un absurd, i sobretot trencar una mica la lògica aquesta de que les guerres són inevitables. Nosaltres intentem és no demostrar, perquè, però sí argumentar, que les guerres són evitables, estan produïdes per un capitalisme militarista depredador que el que fa és vendre-les com a mercaderia. Acabar amb la carrera armamentística, aquesta és una denúncia que venim fent també des de molts anys també, per exemple denunciant-la quan fem la, bueno, difonent el que és l'objecció fiscal a les despeses militars, justament perquè aquests recursos que es gasten a les maleïdes guerres es gastin en necessitats socials, que en tenim moltes, no? Aquests serien els principals objectius. L'altre, jo diria que també, sobretot, el més important també, és difondre les accions i les veus de les dones, que elles són les veritables protagonistes de les situacions que estan vivint. I ara, últimament, sobretot, el que estem intentant és fer molta pedagogia del tema de les violències de les guerres i tot el que significa per la població civil qui les rep, no? I estem en contacte, doncs, amb dones ucraïneses, russes, bueno, en fi, totes les situacions
les més afectades,
les més actuals, per dir-ho d'alguna manera, no? Que de moment està enfocat, no? Però hi ha moltíssimes, per desgràcia.
I tant. Es pot ser, podem dir, feminista, antimilitarista amb tot el que està passant?
Sí, sí, perquè el feminisme, l'antimilitarisme conté tots els valors del feminisme, és a dir, els valors de la solidaritat, la reciprocitat, el col·laborar, el dialogar, tot això ja comporta el feminisme, i per tant l'antimilitarisme està dintre del que seria tot el moviment feminista. Jo no concebo que pugui ser, jo no seria antimilitarista si no fos feminista, i a l'inversa, no? Jo crec. Uh-huh. Malgrat que encara queda, com deia abans, jo penso, bastanta pedagogia a fer, fins i tot dintre del moviment feminista, no? M'imagino que perquè les guerres es veuen que estan allà i que a nosaltres no ens afecten, tot i que sí que ens afecten.
Uh-huh. Estem parlant de feminisme i de pau amb Vicky Moreno Campón, del col·lectiu Dones per Dones. Maria.
Perquè des de Dones per Dones dieu que la guerra és el màxim exponent de les violències masclistes?
Perquè, com deia abans, i tal com nosaltres hem reflexionat, hem discutit en diferents altres grups, justament amb dones que ho han rebut, que han passat per aquestes zones de conflicte o de guerra, representen, les guerres són el màxim exponent de les violències. Continua havent aquesta imatge de que bueno, són els valors militaristes, són els valors de la masculinitat hegemònica per excel·lència, no? On es continua glorificant el paper de l'heroi, mentre que el paper de les persones que tenen altra opció, altra alternativa a les guerres, com pot ser, doncs, la insubmissió, l'objecció de consciència, la deserció, etc., això no té cap valor. I a més, si aquestes expressions, aquesta manera de dir que les guerres són evitables i que no tenen sentit, com que moltes vegades venen de veus de dones, encara se'ls té menys en compte i, bueno, és com una cosa naïf, no? Una cosa utòpica, una cosa de quatre boges que estan por ahí dient això, no? I, per tant, jo penso que, i a més el que deia abans, són els cossos de les dones el que reben màxim d'aquestes violències, en forma de violacions, en forma de segrestos, xantatges, matrimonis forçats, etc. I una de les coses que a vegades no es té massa en compte és què passa quan la guerra s'acaba. Suposadament quan s'acaba, perquè després hi ha tot un període de postguerra que és duríssim també. Moltes vegades aquestes dones que han estat víctimes d'aquestes situacions no han tingut recursos, no se'ls han donat recursos per poder iniciar tot un procés de sanació, no únicament de sanació a nivell físic, que també, sinó també a nivell emocional.
Doncs, Déu-n'hi-do, la perversió de la guerra segur que fa encara més perverses les situacions de violència que malauradament existeixen també en temps de pau, entre cometes, contra les dones. Llum Pellicer, francès, escrivia a la publicació Eina que en tots els conflictes armats del món es demostra que els cossos de les dones, ho ha dit vostè, Vicky Moreno, s'utilitzen com a arma de guerra contra l'enemic. Quines conseqüències té això? Aquests crims queden impunes?
Jo estava pensant ara, recordant justament el que us deia abans al començament de les violacions de les dones, bàsicament de Bòsnia, i el que va costar, primer perquè s'ha de tenir en compte que quan una dona pateix una violació necessita tot un procés, més en la situació que elles van patir, ja va ser una situació, unes violacions sistemàtiques que formaven part de tot un sistema estructural de violència planificada en aquell moment. En aquell moment era president el senyor Milosevic, i quan tot això va passar i es van arribar uns acords de Dayton, uns acords de pau, les dones, encara moltes d'elles, no podien expressar el que els havia passat. Fins que no passa tot això, i a més, per tant, es pot denunciar, i per tant això va a judici, passa tota una sèrie de temps, no? Vull dir que és un període bastant llarg. I triga moltíssim, perquè a més exigeixen moltes proves, diguéssim, per poder arribar a denunciar els que són els veritables directes que han produït aquesta violència. En aquest cas, va trigar molts anys que el Milosevic, bueno, pogués portar a judici, no? Uh-huh. I aquesta és una de les denúncies també que s'ha de fer, no? Que s'investigui curosament quins són els criminals de guerra perquè puguin ser jutjats en un tribunal internacional.
Uh-huh. I quin és el paper que juguen les dones en els processos de negociació de la pau?
Lamentablement, Poc. Pinten poc perquè no, el que deia abans una mica, no, no se les considera suficientment protagonistes o capacitades per estar en una taula de negociacions. I, per tant, la majoria de les taules de negociacions, almenys que jo recordi, han estat formades per senyors. En els processos de pau, quan es va arribar als acords de pau de Dayton, les dones mateixes, les dones de negre d'aquests països, havien demanat ser protagonistes, formar part d'aquestes taules de negociacions, per això que deien dels valors feministes, del diàleg, d'escoltar l'altre, de no considerar el seu enemic, sinó els veïns, sinó els que, amb els que es poden parlar, no? I al no ser-hi en les taules de negociació, aquests processos jo crec que queden una mica esbiaixats, i d'aquí que potser el període de pau que després s'ha de construir en acabar les guerres a vegades queda bastant coix.
Vicky Moreno, quines activitats i accions s'estan fent darrerament des de Dones per Dones?
La companya abans ja ha comentat lo de les vigílies que fem els dijous. Hem estat fins a l'estiu passat fent cada dijous de cada setmana de cada mes una vigília silenciosa a la plaça Sant Jaume, sí, de mitja hora. I al final de l'estiu, bueno, el pes de desgasta, no?, també.
Oh,
i llavors vam decidir que ho faríem el primer dijous de cada mes. Per tant, demà és la vigília de 7 a 7 i mitja a la plaça Sant Jaume. I van optar a fer aquest tipus d'acció perquè hereves com són de dones de negre, que les dones de negre de Belgrat van ser les que van iniciar aquestes accions en silenci, i com elles deien, per el silenci per nosaltres demostrar que no li donem cap importància a les paraules de les guerres. I allà estem plantades no únicament contra la guerra de Rússia-Ucraïna, que va ser l'inici d'aquesta vigília, sinó contra la solidaritat amb les dones de Rojava, amb les dones de Palestina, evidentment, amb les dones afganeses, que és un altre conflicte del tot invisibilitzat, i amb les dones estan patint una veritable presó des de fa anys i últimament una altra vegada amb el retorn dels talibans, etc etc.
Sí. I ja per acabar, són necessàries les aliances feministes?
Per suposat. Perquè tant amb les companyes d'aquí, de Catalunya, de l'Estat espanyol, com d'altres països que he anomenat, perquè hem de sumar aquestes accions, perquè enfortir les xarxes de relació són importantíssimes, perquè elles puguin saber que aquí, a l'altra banda, on no hi ha conflicte armat, hi ha dones que estan amb elles, que els estem donant suport, que no les deixem soles. Quan acabem les vigílies a Sant Jaume, una de les últimes crits que fem, quan trenquem el silenci, és, a banda de la part de la solidaritat, és Gaza no està sola. Ha sigut també un clam que ha sigut ja gairebé internacionalitzat, però una mica recull tota aquesta idea nostra d'estranyar la xarxa de solidaritat amb totes les dones del món.
Un plaer, ens quedem amb ganes de parlar més amb Vicky Moreno Campón del col·lectiu Dones per Dones. Podrà ser en una altra ocasió, si Déu vol. Que vagi molt bé, enhorabona per aquesta feina de justícia i de pau que promoveu. Fins una propera ocasió.
Moltes gràcies.
Des del llevat dins la pasta creiem que té valor, mirar també la saviesa de l'Església, expressada en textos dels quals hem seleccionat avui un fragment del número 496, precisament del compendi de doctrina social de l'Església. Diu això.
També el món actual té necessitat de testimoniatge de profetes no armats, tot i que siguin objecte d'escarni en totes les èpoques. Aquells que per la salvaguarda dels drets de l'home renuncien a l'acció violenta i cruenta i recorren a mitjans de defensa que són a l'abast dels més febles. Reten testimoniatge de la caritat evangèlica, sempre que això es faci sense perjudici dels drets i dels deures dels altres homes i de les societats. Testimonien legítimament la gravetat dels riscos físics i morals dels recurs a la violència i que causa ruïnes i morts.
I us recomanem com a recursos la revista Eina, número 517. Podeu trobar en el web de l'USTEC, sindicat.net, i també els webs caladona.org o vagadefamperpalestina.cat. I I acabem molt breument amb dos apunts d'agenda. Aquest dissabte 3 de febrer, trobada de sindicalistes i activistes en l'Església amb un cinefòrum amb la pel·lícula Sorry We Missed You, de Ken Loach, i el debat, la situació del món del treball d'avui. I del 3 a l'11 de febrer, segones jornades de l'Església de Barcelona per la interacció entre cultures inspirades en el tema del Papa Francesc, lliures d'escollir si migrar o quedar-se. Gràcies, Maria. Fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí el llevat dins la pasta. I fins aquí...